Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat demana als catalans a l'Iran i a la resta de països de l'Orient Mitjà que registrin els consolats i ambaixades davant l'escalada de la guerra a la regió. Jordi Fortià.
Avui Israel ha tornat a bombardejar l'Iran per quart dia consecutiu i torna a atacar Beirut. El conseller d'Afers Exteriors confirma que es treballa de cara a una possible evacuació i explica els passos que s'estan fent.
El que faig és una crida a aquestes persones, si no ho han fet encara, que s'enregistrin en els consolats que té Espanya gairebé a la totalitat dels països d'aquesta regió del món. Això és important perquè serà via aquests consolats i via les ambaixades que es donaran les instruccions i les recomanacions necessàries per poder tornar cap a Catalunya.
Esquerra Republicana presenta una esmena a la totalitat als pressupostos, però manté la voluntat de seguir negociant amb el govern.
Per Esquerra Republicana, els acords s'han de complir per coherència i credibilitat política, però la portaveu al Parlament, Esther Capella, també diu que queda temps per negociar.
Nosaltres complim i esperem que aquells que acorden amb Esquerra Republicana compleixin també. I ho hem dit moltíssimes vegades, és la garantia de la credibilitat de totes les organitzacions polítiques, sobretot quan acordem que allò que hem acordat es compleixi.
L'atur repunta en 2.039 parats, però marca el febrer més baix des del 2008.
Des de la patronal de la petita i mitjana empresa consideren que el creixement anormal de l'atur en febrer i el fet que s'alenteixi el descens a la desocupació interanual constaten que el país no està aprofitant l'impuls a l'economia. Josep Ginesta és el secretari general de Pimec.
L'increment poc habitual de l'atur al mes de febrer no té una única causa, però sí que té un símptoma general, i és que no estem aprofitant les oportunitats de creixement en el nostre país.
En cultura, el Castell de Púbol reuneix 27 peces que exploren el diàleg creatiu entre Dalí i Gala i el fotògraf Horst.
Entre les obres hi ha dues peces de roba inèdita. La mostra forma part de la celebració pels 30 anys d'obertura al públic del castell.
Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
Ho detalla la directora dels museus, Montse Aguer.
A Púbol hem aprofundit els últims anys en la figura de Gala i també en els conceptes d'art, moda i identitat. I aquesta exposició reuneix tots aquests conceptes. Parla de la col·laboració de Dalí amb un fotògraf, com dialoguen, i aquest diàleg ha donat lloc a obres molt suggerents.
I en esports, Genira Gallut caixa o faixa pel Barça si vol ser a la final de la Copa del Rei de futbol.
El conjunt blaugrana confia en aconseguir la remuntada contra l'Atlètic de Madrid en la tornada de les semifinals que es disputen a les 9. Els de Flick han de capgirar el 4-0 que van encaixar al Metropolitano, i el tècnic alemany que no podrà comptar amb Lewandowski i els jugadors esperen un Camp Nou ple per portar l'equip a la final de Sevilla.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessants per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Tenim una càrrega de polsim en suspensió total a hores d'ara sobre el país, i de fet han anat caient algunes pluges molt disperses i molt poc destacables, però ben carregades de fang. A hores d'ara aquestes gotellades més aviat s'estan presentant a moltes comarques de Tarragona, de la central o també del Pirineu. Fins i tot s'està produint alguna nevada molt poc important per damunt dels 2.000 metres, també acompanyada de fang. I déu-n'hi-do amb el vent, que va bufant a moltes comarques de la costa i també del prelitoral. Hem de dir que aquest dimecres el vent serà el protagonista en aquestes comarques de la costa de Barcelona, de Tarragona i també a la Catalunya central, sobretot entre la Segarra, l'Anoia, el Bages, el Solsonès. En aquesta banda de l'altiplà central aquest vent serà molt tossut. I els núvols més abundants quan més a prop del mar i també de l'Empordà o cap a l'Ebre, amb alguna pluja esporàdica, sobretot durant la tarda. Quan més al Pirineu, de moment, més clarianes el dimecres. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem situant a la C-55. Hi ha un carril tallat a Manresa en sentit Súria per un accident. Això provoca retencions en aquest tram, per tant, precaució a l'hora de circular-hi. També comentar-vos que la B-30, lateral de la P-7 i a l'antitud i aturades a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C-58, a l'autopista del Vallès i a cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C-32. La C-59 va força carregada entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord, i a la B-23 23 i a Quart d'Esplugues a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a la B20, hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i del Nus a la Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat demana als catalans a l'Iran i a la resta de països de l'Orient Mitjà que registrin els consolats i ambaixades davant l'escalada de la guerra a la regió. Avui Israel ha tornat a bombardejar l'Iran per quart dia consecutiu i torna a atacar Beirut. Mentrestant, Donald Trump ordena trencar relacions comercials amb Espanya, que titlla d'aliat horrible de l'OTAN, tot plegat per la prohibició d'usar les bases nord-americanes en territori espanyol.
L'objectiu és que els catalans repartits per l'Orient Mitjà estiguin en contacte amb les delegacions diplomàtiques en cas que s'hagi d'organitzar una evacuació. Mentrestant, en el quart dia d'atac, l'exèrcit israelià ha entrat aquest matí pel sud del Líban per evitar la resposta de Hezbollah i l'Iran ha intensificat l'ofensiva i ha atacat l'ambaixada dels Estats Units a Riad. Segons la Mitja Lluna Roja iraniana, ja són prop de 800 les víctimes mortals pels atacs Israel i als Estats Units des de dissabte.
Tot plegat, com dèiem, mentre la Conselleria d'Acció Exterior treballa amb el govern d'Espanya per trobar la manera d'ajudar les persones que vulguin tornar a Catalunya. Es calcula que a l'Orient Mitjà hi viuen uns 5.000 catalans, però la conselleria només en té registrats fins ara 1.200. David Navarro.
La Generalitat calcula que hi ha uns 1.200 catalans que resideixen habitualment a la zona, principalment als Emirats Àrabs Units. La qüestió és que hi ha molts més que, perquè estan de turisme, perquè hi estudien o simplement perquè són de pas, no se'ls té controlats. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat que es treballa per poder-los garantir una sortida segura.
El que faig és una crida a aquestes persones, si no ho han fet encara, que s'enregistrin en els consulats que té Espanya gairebé a la totalitat dels països d'aquesta regió del món. Això és important perquè serà via aquests consulats i via les ambaixades que es donaran les instruccions i les recomanacions necessàries per poder tornar cap a Catalunya.
Duch també ha demanat que no es prenguin decisions unilaterals sense tenir en compte les recomanacions de les autoritats. Alerta que intentar abandonar el país en aquestes circumstàncies els podria posar en risc.
Mentrestant, s'espera que els primers 175 espanyols repatriats arribin aquesta tarda des d'Abu Dhabi a Madrid.
A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, José Manuel Álvarez ha explicat que ja s'ha iniciat la repatriació dels ciutadans espanyols des de l'Orient Mitjà. Malgrat que no ha volgut donar detalls dels dispositius de repatriació per motius de seguretat, ha assegurat que els pròxims dies hi haurà més vols de repatriació que sortiran des d'Emirats Àrabs i Estambul. El titular d'Exteriors també ha assegurat que la seguretat dels 30.000 espanyols a l'Orient Mitjà és la prioritat del seu ministeri.
Doncs pel que fa als turistes atrapats també pel tancament de l'espai aeri, avui coneixerem la història d'un grup de maresmencs que estaven de vacances a l'Índia i s'han hagut d'espavilar per poder tornar a casa. Ahir, temps d'incertesa, fins que van ser recol·locats en un nou vol que ha de fer escala a Abu Dhabi i que sortirà dissabte, dia en què esperen poder tornar a Catalunya. Canet Ràdio, Carlota Tanganelli.
Es tracta d'un grup de 14 persones, la majoria de Canet, però també d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt, que van contractar un viatge a l'Índia amb l'agència de viatges canatenca Elis Travel Agency. Ahir tenien en principi un vol de tornada cap a Barcelona, però es va cancel·lar pel tancament de l'espai aeri a l'Orient Mitjà. Eli Badillo reconeix que ahir va viure moments de tensió i nerviosisme fins que no va aconseguir recol·locar tot el grup en un altre vol per aquest dissabte.
Que va ser, bueno, pues una mica d'incertesa, perquè el nostre vol realment, fins ahir a la tarda, o sigui, faltaven 4 o 5 hores pel vol i nosaltres no ens sortia el vol cancel·lat. Sabíem que no volaríem, però el vol no sortia cancel·lat. Llavors, bueno, hi havia molta incertesa, no sabíem què havíem de fer.
De moment es mostren tranquils mentre esperen poder tornar dissabte. Continuen al sud de l'Índia, en concret al municipi costaner de Chennai. S'han hagut de buscar, això sí, un nou allotjament que han de costejar-se ells mateixos.
En la vessant més política, el govern espanyol ha tornat a condemnar l'escalada del conflicte i ha reclamat l'aturada immediata de la guerra. L'executiu de Pedro Sánchez, que segueix apostant per la via del diàleg, no descarta aprovar un nou escut econòmic per protegir les empreses i els ciutadans de les seves conseqüències. Jordi Casino.
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, tant el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, com la portaveu del govern espanyol han tornat a apel·lar al màxim respecte al dret internacional i a la diplomàcia a tots els països presents en aquesta guerra. Dit això, han reiterat que Espanya seguirà defensant la via legal per resoldre aquest i la resta de conflictes mundials i que això no implica una defensa del règim iranià. Escolteu el Massaif.
Insistir en el llamamiento al respeto al derecho internacional, a la desescalada de la violencia para encontrar una situación diplomática a este conflicto. Ni el gobierno ni el conjunto de la sociedad española apoya al régimen represor de Irán, pero la violencia no se debe combatir con más violencia porque produce una escalada de dolor y represión. Confundir el respeto al derecho internacional con un supuesto respaldo al régimen que hemos condenado públicamente es ni más ni menos que un intento de sacar rédito incluso en situaciones de extrema gravedad como esta.
Una Saez que assegura que si és necessari l'executiu podria aprovar un nou paquet de mesures econòmiques per protegir els espanyols, com ja va fer arran de l'esclat de la guerra a Ucraïna, tot i que creu que Espanya està ara molt més ben preparada que ara fa 4 anys.
Doncs a tot això sentíem la resposta del president nord-americà Donald Trump, que ha dit que tallarà tot el comerç amb Espanya i ha suggerit un embargament comercial per la seva posició en l'ofensiva a l'Iran. A més, ha assegurat que no vol tenir res a veure amb el país i ha alertat que obviarà la negativa de Madrid de deixar utilitzar les bases de Morón i Rota, les bases militars nord-americanes. I avui també hem conegut el testimoni de la Mahdi Nani, una jove iraniana que viu a Mataró. Un tall d'internet l'ha mantingut incomunicada de la seva família fins ahir. L'angoixa pel conflicte es barreja amb l'esperança d'una resolució que millori la vida a l'Iran. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
Sense contacte amb la seva família des de dissabte, així és com ha passat les últimes hores la Mahsa Dinani iraniana resident a Mataró. La situació complicada que viu l'Iran no és nova ni recent, però amb l'atac dels Estats Units d'aquest dissabte sí que s'ha fet més complexa. La família li trasllada com és el dia a dia al seu país en aquests moments convulsos.
Amb molt d'estrès i molta por i a la vegada amb molta esperança perquè hi hagi un canvi per millorar la situació. Dissabte m'he dit poder parlar la primera hora com tocava a les 8-9 del matí d'aquí i després hi havia una altra apagada d'internet fins aquest migdia que la meva germana m'ha trucat i m'ha dit que estan bé a través de telèfon.
La connexió d'internet es va tallar dissabte i fins aquest dilluns no s'ha pogut fer res més que esperar, un fet que genera ansietat i nervis i que augmenta la sensació d'impotència. Mahsa Dinani ha seguit de prop tota l'actualitat que arriba fins aquí, encara que no aporti detalls directes de com es troba la seva família.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política, Esquerra Republicana ha presentat una esmena a la totalitat als pressupostos, però manté la voluntat de seguir negociant amb el govern. De la seva banda, l'executiu de Salvador Illa aposta per continuar treballant per fer que els comptes siguin possibles i es mostra confiat que hi ha temps i marge per l'acord. Mont Carvajal.
Sobre la taula hi ha una novetat, l'esmena a la totalitat presentada per Esquerra als pressupostos. Però els arguments d'uns i altres es mantenen. El govern continua amb la banya posada a aprovar-los. La consellera i portaveu Sílvia Paneque diu que hi ha temps i marge abans del 20 de març per aconseguir-ho.
Aquesta presentació de l'esmena a la totalitat no canvia la posició del govern al respecte dels pressupostos. Catalunya no només necessita aquests pressupostos, sinó que necessita certeses, necessita estabilitat. El govern continuarà treballant, hi ha temps.
I per part d'Esquerra, que els acords s'han de complir per coherència i credibilitat. La portaveu al Parlament, Esther Capella, també diu, però, que queda temps.
Nosaltres complim i esperem que aquells que acorden amb Esquerra Republicana compleixin també. I ho hem dit moltíssimes vegades. És la garantia de la credibilitat de totes les organitzacions polítiques, sobretot quan acordem que allò que hem acordat es compleixi.
El govern espanyol podria anunciar canvis legislatius que permetessin a les comunitats autònomes recaptar l'IRPF. N'hi havia un de previst aquest mes, però no està convocat i falten 17 dies pel debat a la totalitat.
Doncs aquests pressupostos en depenen la proposta d'aquesta tarda del Departament d'Educació, que ha anunciat la creació d'un programa de cooperació amb els ajuntaments catalans per afrontar reformes, ampliacions i millores dels centres públics d'educació propietat municipal.
Durant la compareixença del govern català en comissió parlamentària per explicar els pressupostos d'ensenyament del 2026, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que l'executiu ha dotat aquest programa amb uns 100 milions d'euros. Els ajuntaments podran sol·licitar imports d'entre 10.000 euros i 2,2 milions d'euros en funció de l'alumne escolaritzat.
Hem creat un nou fons al programa Actualitza Escoles amb més de 100 milions per poder fer actuacions de manteniment i transformació al conjunt dels centres del país de la mà dels ajuntaments. Afegim en aquest pressupost un nou fons de més de 100 milions d'euros d'inversió directa en el conjunt dels centres educatius del país perquè els nostres infants puguin estudiar, puguin desenvolupar-se com a persones en uns centres de millor qualitat.
Les inversions d'aquests fons es podran destinar a la substitució d'elements arquitectònics o instal·lacions obsoletes, actuacions d'accessibilitat o retirada d'elements de fibrociment, entre d'altres prioritats.
En política local, el govern de Xavier García Albiol prohibirà els pisos turístics a Badalona abans de l'estiu. L'Ajuntament assegura que les pròximes setmanes portarà una proposta al ple municipal per impedir que s'atorguin noves llicències sense excepció. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
L'executiu de Badalona s'ha compromès a portar la nova normativa a aprovació plenària en els propers mesos, previsiblement a l'abril o al maig. L'alcalde Xavier García Albiol ha recordat que el seu govern ja va ser pioner en la regulació dels pisos turístics, amb una primera limitació l'any 2014 als habitatges de la façana marítima. Albiol ha assegurat que Badalona no es quedarà enrere mentre municipis de l'entorn, com Barcelona o l'Hospitalet, també avancen cap a aquesta prohibició.
Más allá de los colores políticos... Y si hemos de tomar decisiones, pues que a lo mejor no coinciden ideológicamente, ¿por qué las tomamos? Pues porque ustedes mismos lo han dicho. Lo que no puede ser es que Badalona se quede sola cuando nuestro entorno está prohibiendo los pisos turísticos. Es una cuestión de sentido común.
Des de fa dos anys, les llicències per habitatges d'ús turístic a Badalona estaven suspeses. Una moratòria que ha finalitzat avui dimarts i que, per tant, fins que no s'aprovi la nova normativa, hi ha una escletxa en la que sí que es podran donar noves llicències.
En l'àmbit de la salut, a 3 de cada 20 adolescents atesos per obesitat a l'Hospital Vall d'Hebron els administren el principi actiu de l'Ozempic, però el medicament no està finançat per aquest ús per la Seguretat Social. Les famílies que poden pagar el fàrmac assumeixen un cost superior a 200 euros al mes. Maite Polo.
La semaglutida només està indicada per als adolescents amb obesitat genètica demostrable, ara mateix un 15% dels que atén Vall d'Hebron. I els especialistes insisteixen que l'exercici físic, la dieta i el suport emocional són els altres pilars imprescindibles en què es basa el procés per aprimar-se. El cap de la unitat de tractament de l'obesitat infantil és Eduard Mogas.
Desafortunadament aquests fàrmacs, en aquelles circumstàncies en les quals podrien estar indicades en algunes circumstàncies, no? Com no estan finançats per l'estat social, doncs poden suposar una barrera, però algunes famílies dels nostres pacients doncs, decideixen assumir aquest cost econòmic.
La Juliet, de 17 anys, va fer 12 sessions grupals d'exercici físic. Ara ja va pel seu compte al gimnàs i ha perdut 14 quilos canviant l'estil de vida.
Cuando empecé con el grupo, pues al principio pues fue un poco la vergüenza de qué hago aquí, pero fue muy guay el poder compartirlo eso con otras personas.
A Catalunya, l'obesitat infantil va del 5 al 15% en funció dels recursos de les famílies.
I a l'Ebre, el projecte EMMA continua avançant amb pas ferm en la recerca contra el càncer de mama.
En el balanç del sisè any de campanya, iniciat el 2020, s'han recaptat gairebé 60.000 euros, una xifra que eleva fins a prop de 400.000 euros la recaptació a través del mecenatge, el que ha permès consolidar un equip investigador de 5 persones.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
El projecte EMMA segueix avançant en la recerca del càncer de mama gràcies a la campanya de mecenatge iniciada ara fa 6 anys. La major part dels gairebé 400.000 euros recaptats en estos 6 anys s'han destinat a recursos humans, especialment a la contractació d'investigadors i investigadores predoctorals. Ara mateix hi ha un equip investigador format per 5 persones que s'ha consolidat gràcies a les donacions. Carlos López és el del projecte EMMA.
Sempre dic que nosaltres busquem altres fonts de finançament a nivell europeu, nacional o català, però mentre estem intentant buscant diferents beques per a mantenir els investigadors, el projecte EMMA ens serveix per a donar continuïtat a les línies d'investigació i a les tesis doctorals que s'estan desenvolupant.
En el darrer any, el projecte ha sumat 60.000 euros i una part molt significativa, prop de 30.000 euros, s'ha aconseguit gràcies a la iniciativa solidària de Pau Hidalgo, que ha completat la volta al món en bicicleta, vinculant cada quilòmetre recorregut a donacions per al projecte.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'atur repunta a Catalunya amb poc més de 2.000 persones i marca el primer febrer en 4 anys amb un lleuger increment mensual de la desocupació.
Ara bé, si es compara amb fa un any, l'atur disminueix fins al punt que esdevé el febrer amb les dades més baixes dels darrers 18 anys.
Carina Bellbé.
El febrer marca el tercer mes consecutiu amb un lleuger creixement mensual de l'atur a Catalunya. La desocupació s'ha incrementat un 0,6%, malgrat que els 327.000 desocupats són la xifra més baixa des de febrer del 2008. Si es compara amb l'any passat, les llistes de desocupats s'han reduït en uns 7.000 treballadors. Un atur que creix en el sector serveis i també entre el col·lectiu de persones sense ocupació anterior. Paco Ramos és el secretari de Treball.
És molt probable que hi hagi unes expectatives sobre el bon funcionament de l'economia i la gent s'inscriu com a demandant per veure si en un futur molt proper, que podria ser la Setmana Santa com apuntada, podria trobar feina.
Des de la patronal de la petita i mitjana empresa consideren que el creixement anormal de l'atur en febrer i el fet que s'alenteixi el descens de la desocupació interanual constaten que el país no està aprofitant l'impuls de l'economia. Josep Ginesta és el secretari general de Pimec.
L'increment poc habitual de l'atur al mes de febrer no té una única causa, però sí que té un símptoma general i és que no estem aprofitant les oportunitats de creixement en el nostre país.
Tampoc són dades positives pel sindicat UGT, que reclama l'aprovació d'uns pressupostos per impulsar polítiques d'ocupació.
Més coses. Catalunya registra l'hivern més plujós dels últims 30 anys.
El balanç elaborat pel Servei Meteorològic de Catalunya confirma que ha estat l'hivern més plujós de les últimes 3 dècades i que per trobar un precedent comparable a escala nacional cal remuntar-se a la temporada 1995-96. Entre desembre i febrer, les precipitacions han quedat clarament per sobre de la mitjana arreu del territori i han superat fins i tot altres anys molt humits com el 2019-2020, quan va afectar-nos el temporal Glòria.
En cultura, el Castell de Púbol reuneix 27 peces que exploren el diàleg creatiu entre Dalí i Gala i el fotògraf Horst. Entre les obres hi ha dues peces de roba inèdita. La mostra forma part de la celebració pels 30 anys d'obertura al públic del castell. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
La Fundació Gala Salvador Dalí ha inaugurat l'exposició temporal Dalí Horst Mirades Creuades, un viatge entre la relació professional i personal entre el fotògraf alemany i l'artista l'empordanès i la seva dona i com es manifesta amb diferents propostes artístiques. Ho detalla la directora dels museus, Montse Aguer.
A Púbol hem aprofundit els últims anys en la figura de Gala i també en els conceptes d'art, moda i identitat. I aquesta exposició reuneix tots aquests conceptes. Parla de la col·laboració de Dalí amb un fotògraf, com dialoguen Dalí des de certa audàcia, certa transgressió, Horst des d'una bellesa molt més clàssica, una visió més harmònica, buscant la llum, la composició, el tret, i aquest diàleg ha donat lloc a obres molt suggerents, sobretot col·laboracions per la revista Vogue.
Entre les 27 peces exposades hi ha dues peces de roba inèdites i una fotografia de Gala retocada pel pintor. La mostra s'estrena coincidint amb els 30 anys de l'obertura al públic del Castell de Púbol.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. El Barça confia en aconseguir la remuntada contra l'Atlètic de Madrid en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei de Futbol, que es disputen a les 9 de la nit. El conjunt blaugrana ha de capgirar el 4-0 que va encaixar el Metropolitano, això sí, sense Robert Lewandowski. El tècnic Hansi Flick i els jugadors esperen un Camp Nou ple per portar l'equip a la final de Sevilla.
We are 4 goals behind.
Anem 4 gols per darrere, per tant, volem fer possible allò que és impossible. Aquest és el nostre objectiu. Sabem que no és fàcil, però no donem res per perdut. Necessitem deixar la porteria a zero, això és molt important, però també creure en la nostra força, creure que ho podem fer.
This is very important, but also believe in our strength, believe...
Un maig del que estaran molt pendents els encara precandidats a les eleccions al Barça. Després de la presentació de les signatures és de preveure que hi hagi 3 candidats. Joan Laporta, que va presentar poc més de 8.000 signatures, Víctor Font amb 5.000 i Marc Síria amb les 2.840 que en va aconseguir durant aquesta setmana, però hauran de ser validades. I encara en futbol, un darrer punt perquè l'endemà de caure al Bernabéu a mans del Getafe i allunyar-se de nou del Barça, el Madrid ha conegut l'abast de la lesió de Rodrigo. Les proves mèdiques han han confirmat que el brasiler té trencat el lligament encreuat anterior i el menisc extern de l'articulació de la cama dreta. El futbolista s'estarà força mesos de baixa i diu adeu a la temporada i al Mundial d'aquest estiu. En handbol, el Freikin Balomano Granollers juga sense xarxa avui en la tercera jornada de la Main Round de la Lliga Europea. Els vallesans visiten el Porto a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
L'equip vallesà ja es troba a Portugal, on a partir de 8:45 de la nit es juguen gran part de les opcions per somiar a arribar a la següent ronda de l'EHF Europea League. Els granollerins necessiten guanyar com a mínim de 3 gols per aconseguir l'averaix directe i obligar el Porto a superar l'Oros la setmana vinent. L'enfrontament serà ben segur complicat, però els vallesans visiten el pavelló de Dragao amb ganes de tornar-los la derrota d'ara per a una setmana. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Freikin Balomano Granollers.
Sí, el dimarts hem de tornar... Doncs sabem que és un partit de màxima intensitat i de màxima exigència i l'equip ha d'estar preparat per fer-ho. Si no ho estem, doncs evidentment haurem de caure d'aquesta competició que tant ens agrada. Penso que l'equip encara té algun punt més per donar. Vam fallar molts llançaments, això no és una cosa que pugui guanyar d'un dia per un altre, però sí que la posada en escena i aquest puntet més d'intensitat a l'hora de superar, donar la bola, d'estar tothom pendent, això sí que ho podem millorar.
Els vallesans han de sortir concentrats des del primer minut de partit i evitar cometre les errades de la setmana anterior, minimitzant les pèrdues i frenar les precipitacions en atac serà clau de cara a poder treure aquesta victòria que capgiraria les opcions del Freikin Balomano Granollers a passar de ronda.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat del conseller d'Esports, Berni Álvarez, han fet aquesta tarda la recepció oficial al Palau de la Generalitat als esportistes catalans dels Jocs Olímpics d'hivern. N'ha parlat Oriol Cardona.
Ser-hi físicament allà el dia de cursa per nosaltres va significar molt. Al final és un esport que havia sigut petit i espero que a partir d'ara creixi i una mica oblidat. I per nosaltres doncs, estar aquí en representació de l'esquí de muntanya i després del nostre debut en els Jocs Olímpics, bueno, això significa molt.
Fins aquí l'actualitat esportiva d'avui.
Gràcies, Genira. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Genira Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia en el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946. L'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
El diccionari TermCat.
Paraules noves que ja pots dir.
Llibre electrònic. Llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix mitjans informàtics per ser reproduït.
Les formes llibre electrònic o llibre digital són l'alternativa a l'anglicisme e-book. Seguint l'esquema d'altres formes que en anglès es creen amb el prefix i, En català, la qüestió es resol amb els adjectius electrònic o digital. Per llegir aquestes obres electròniques o digitals, fem servir un lector de llibres electrònics, que és aquell aparell concebut específicament per això, que té una pantalla monocroma i les dimensions més o menys d'un llibre de butxaca. Sovint en diem simplement llibre electrònic per un procés natural de metonímia.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa Vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat demana als catalans a l'Iran i a la resta de països de l'Orient Mitjà que registrin els consolats i ambaixades davant l'escalada de la guerra a la regió. Jordi Fortià.
Avui Israel ha tornat a bombardejar l'Iran per quart dia consecutiu i torna a atacar Beirut. El conseller d'Afers Exteriors confirma que es treballa de cara a una possible evacuació i explica els passos que s'estan fent.
El que faig és una crida a aquestes persones, si no ho han fet encara, que s'enregistrin en els consolats que té Espanya gairebé a la totalitat dels països d'aquesta regió del món. Això és important perquè serà via aquests consolats i via les ambaixades que es donaran les instruccions i les recomanacions necessàries per poder tornar cap a Catalunya.
Esquerra Republicana presenta una esmena a la totalitat als pressupostos, però manté la voluntat de seguir negociant amb el govern.
Per Esquerra Republicana els acords s'han de complir per coherència i credibilitat política, però la portaveu al Parlament, Esther Capella, també diu que queda temps per negociar.
Nosaltres complim i esperem que aquells que acorden amb Esquerra Republicana compleixin també. I ho hem dit moltíssimes vegades, és la garantia de la credibilitat de totes les organitzacions polítiques, sobretot quan acordem que allò que hem acordat es compleixi.
L'atur repunta en 2.039 parats, però marca el febrer més baix des del 2008.
Des de la patronal de la petita i mitjana empresa consideren que el creixement anormal de l'atur en febrer i el fet que s'alenteixi el descens de la desocupació interanual constata que el país no està aprofitant l'impuls a l'economia. Josep Ginesta és el secretari general de Pimec.
L'increment poc habitual de l'atur al mes de febrer no té una única causa, però sí que té un símptoma general i és que no estem aprofitant les oportunitats de creixement en el nostre país.
En cultura, el Castell de Púbol reuneix 27 peces que exploren el diàleg creatiu entre Dalí i Gala i el fotògraf Horst.
Entre les obres hi ha dues peces de roba inèdita. La mostra forma part de la celebració pels 30 anys d'obertura al públic del castell.
Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
Ho detalla la directora dels museus, Montse Aguer.
A Púbol hem aprofundit els últims anys en la figura de Gala i també en els conceptes d'art, moda i identitat. I aquesta exposició reuneix tots aquests conceptes. Parla de la col·laboració de Dalí amb un fotògraf, com dialoguen, i aquest diàleg ha donat lloc a obres molt suggerents.
I en esport, Genira Gallut, caixa o faixa pel Barça per ser a la final de la Copa del Rei de Futbol.
El conjunt blaugrana confia en aconseguir la remuntada contra l'Atlètic de Madrid en la tornada de les semifinals que es disputen a les 9. Els de Flick hauran de capgirar el 4-0 que van encaixar el Metropolitano, això sí, sense Robert Lewandowski. El tècnic alemany i els jugadors esperen un camp nou ple per portar l'equip a la final de Sevilla.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Tenim una càrrega de polsim en suspensió total. A hores d'ara sobre el país i, de fet, han anat caient algunes pluges molt disperses i molt poc destacables, però ben carregades de fang. A hores d'ara, aquestes gotellades més aviat s'estan presentant a moltes comarques de Tarragona, de la Catalunya central o també del Pirineu. Fins i tot s'està produint alguna nevada molt poc damunt dels 2.000 metres, també acompanyada banda de fang. I déu-n'hi-do amb el vent que va bufant a moltes comarques de la costa i també del prelitoral. Hem de dir que aquest dimecres el vent serà el protagonista en aquestes comarques de la costa de Barcelona, de Tarragona i també a la Catalunya central, sobretot entre la Segarra, l'Anoia, el Bages, el Solsonès. En aquesta banda de l'altiplà central aquest vent serà molt tossut. I els núvols més abundants quan més a prop del mar i també de l'Empordà o cap a l'Ebre, amb alguna pluja esporàdica, sobretot durant la tarda. Quan més al Pirineu, de moment, més clarianes el dimecres. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que la B30 encara va carregada a Barberà del Vallès, sobretot en sentit Girona, en sentit nord. A la B23 hi ha cua d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i a la Ronda del de Barcelona, la B20, hi ha retencions entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i de Collserola a Pedralbes en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha lentitud i aturades de Zona Franca al Port en sentit Besòs i entre Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat demana als catalans, a l'Iran i a la resta de països de l'Orient Mitjà que registrin els consolats i ambaixades davant l'escalada de la guerra a la regió. Avui Israel ha tornat a bombardejar l'Iran per quart dia consecutiu i torna a atacar Beirut. Mentrestant, Donald Trump ordena trencar relacions comercials amb Espanya, que titlla d'aliat horrible de l'OTAN, tot plegat per la prohibició d'usar les bases nord-americanes en territori espanyol.
L'objectiu és que els catalans repartits per l'Orient Mitjà estiguin en contacte amb les delegacions diplomàtiques en cas que s'hagi d'organitzar una evacuació. Mentrestant, en el quart dia d'atac, l'exèrcit israelià ha entrat aquest matí pel sud del Líban per evitar la resposta de Hezbollah, i l'Iran ha intensificat l'ofensiva i ha atacat l'ambaixada dels Estats Units a Riad. Segons la Mitja Lluna Roja iraniana, ja són prop de 800 les víctimes mortals pels atacs d'Israel i els Estats Units des de dissabte.
I tot plegat, com dèiem, mentre la Conselleria d'Acció Exterior treballa amb el govern d'Espanya per trobar la manera d'ajudar les persones que vulguin tornar a Catalunya. Es calcula que l'Orient Mitjà hi viuen uns 5.000 catalans, però la conselleria només en té registrats fins ara 1.200. David Navarro.
La Generalitat calcula que hi ha uns 1.200 catalans que resideixen habitualment a la zona, principalment als Emirats Àrabs Units. La qüestió és que hi ha molts més que, perquè estan de turisme, perquè hi estudien o simplement perquè hi són de pas, no se'ls té controlats. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat que es treballa per poder-los garantir una sortida segura.
El que faig és una crida a aquestes persones, si no ho han fet encara, que s'enregistrin en els consulats que té Espanya gairebé a la totalitat dels països d'aquesta regió del món. Això és important perquè serà via aquests consulats i via les ambaixades que es donaran les instruccions i les recomanacions necessàries per poder tornar cap a Catalunya.
Duch també ha demanat que no es prenguin decisions unilaterals sense tenir en compte les recomanacions de les autoritats. Alerta que intentar abandonar el país en aquestes circumstàncies els podria posar en risc.
I mentrestant, s'espera que els primers 175 espanyols repatriats arribin aquesta tarda des d'Abu Dhabi a Madrid.
A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, José Manuel Álvarez ha explicat que ja ha iniciat la repatriació de ciutadans espanyols des de l'Orient Mitjà, malgrat que no ha volgut donar detalls dels dispositius de repatriació per motius de seguretat. Ha assegurat que els pròxims dies hi haurà més vols de repatriació que sortiran des dels Emirats Àrabs via Estambul. El titular d'Exteriors també ha assegurat que la seguretat dels 30.000 espanyols a l'Orient Mitjà és la prioritat del seu ministeri.
Doncs en aquest Consell de Ministres, el govern espanyol ha tornat a condemnar l'escalada del conflicte i ha reclamat l'aturada immediata de la guerra. L'executiu de Pedro Sánchez, que segueix apostant per la via del diàleg, no descarta aprovar un nou escut econòmic per protegir les empreses i els ciutadans de les seves conseqüències. Jordi Casino.
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, tant el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, com la portaveu del govern espanyol han tornat a apel·lar al màxim respecte al dret internacional i a la diplomàcia a tots els països presents en aquesta guerra. Dit això, han reiterat que Espanya seguirà defensant la via legal per resoldre aquest i la resta de conflictes mundials i que això no implica una defensa del règim iranià. Escolteu el Massaiz.
Insistir en el llamamiento al respeto al derecho internacional, a la desescalada de la violencia para encontrar una situación diplomática a este conflicto. Ni el gobierno ni el conjunto de la sociedad española apoya al régimen represor de Irán, pero la violencia no se debe combatir con más violencia porque produce una escalada de dolor y represión. Confundir el respeto al al derecho internacional con un supuesto respaldo al régimen públicamente es ni más ni menos que un intento de sacar rédito incluso en situaciones de extrema gravedad como esta.
Una Saez que assegura que si és necessari l'executiu podria aprovar un nou paquet de mesures econòmiques per protegir els espanyols, com ja va fer arran de l'esclat de la guerra a Ucraïna, tot i que creu que Espanya està ara molt més ben preparada que ara fa 4 anys.
Doncs la resposta, com dèiem, a la posició espanyola l'ha donat aquesta tarda el president nord-americà Donald Trump, que ha dit que tallarà tot el comerç amb Espanya i ha suggerit un embargament comercial.
A més, ha assegurat que no vol tenir res a veure amb el país i ha alertat que obviarà la negativa de Madrid a deixar d'utilitzar les bases de Morón i Rota. En el marc d'una trobada a la Casa Blanca amb el canceller alemany Friedrich Merz, Trump també ha afirmat que Espanya és un soci terrible de l'OTAN.
Avui també hem conegut el testimoni de la Maha Dinami. Dinami és una jove iraniana que viu a Mataró. Un tall d'internet l'ha mantingut incomunicada de la seva família fins ahir. L'angoixa pel conflicte es barreja amb l'esperança d'una resolució que millori la vida a l'Iran. Mataró, Ràdio Clara Sánchez.
Sense contacte amb la seva família des de dissabte, així és com ha passat les últimes hores la Maha Dinami iraniana resident a Mataró. La situació complicada que viu l'Iran no és nova ni recent, però amb l'atac dels Estats Units d'aquest dissabte sí que s'ha fet més complexa. La família li trasllada com és el dia a dia al seu país en aquests moments convulsos.
Amb molt estrès i molta por i a la vegada amb molta esperança perquè hi hagi un canvi per millorar la situació. Dissabte al matí vam poder parlar la primera hora, com acaba a les 8-9 del matí d'aquí, i després hi havia una altra apagada d'internet fins aquest migdia que la meva germana m'ha trucat i m'ha dit que estan bé a través de telèfon.
La connexió d'internet es va tallar dissabte i fins aquest dilluns no s'ha pogut fer res més que esperar, un fet que genera ansietat i nervis i que augmenta la sensació d'impotència. Maha Dinami ha seguit de prop tota l'actualitat que arriba fins aquí, encara que no aporti detalls directes de com es troba la seva família.
I tot plegat té un component econòmic important, la incògnita sobre l'estret d'Hormuz, per on circula un 20% del petroli mundial, ja, i una part essencial del gas liquat, provoca incertesa en el mercat energètic.
Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, ha augurat efectes a curt termini en la butxaca dels consumidors, tot i que els increments en la factura no seran lineals.
És possible que els efectes siguin uns efectes lleugerament superiors, però hem de pensar que els efectes que acabem pagant als consumidors són promitjats. És a dir, no veurem els mateixos increments que hi ha al preu de la matèria primera en un dia. Ahir van haver increments del 8% en promig al preu del barril. Al consumidor final no hi ha una translació directa, sinó que els impactes s'han d'alguna manera d'estabilitzar en una trajectòria de més dies.
El preu del petroli ha pujat avui un 5% després de disparar-se ahir amb un 8% d'increment. L'IBEX 35 es desploma un 4% per segon dia consecutiu.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, Esquerra Republicana ha presentat una esmena a la totalitat als pressupostos, però manté la voluntat de seguir negociant amb el govern. De la seva banda, l'executiu de Salvador Illa aposta per continuar treballant per fer que els comptes siguin possibles i es mostra confiat que hi ha temps i marge per l'acord. Mont Carvajal.
Sobre la taula hi ha una novetat, l'esmena a la totalitat presentada per Esquerra als pressupostos. Però els arguments d'uns i altres es mantenen. El govern continua amb la banya posada a aprovar-los. La consellera i portaveu Sílvia Paneque diu que hi ha temps i marge abans del 20 de març per aconseguir-ho.
Aquesta presentació de l'esmena a la totalitat no canvia la posició del govern al respecte dels pressupostos. Catalunya no només necessita aquests pressupostos, sinó que necessita certeses, necessita estabilitat. El govern continuarà treballant, hi ha temps.
I per part d'Esquerra, que els acords s'han de complir per coherència i credibilitat política. La portaveu al Parlament, Esther Capella, també diu, però, que queda temps.
Nosaltres complim i esperem que aquells que acorden amb Esquerra Republicana compleixin també. I ho hem dit moltíssimes vegades. És la garantia de la credibilitat de totes les organitzacions polítiques, sobretot quan acordem, que allò que hem acordat es compleixi.
El govern espanyol podria anunciar canvis legislatius que permetessin a les comunitats autònomes recaptar l'IRPF. N'hi havia un de previst aquest mes, però no està convocat i falten 17 dies pel debat a la totalitat.
Doncs d'aquests pressupostos en depèn la proposta d'aquesta tarda del Departament d'Educació, que ha anunciat la creació d'un programa de cooperació amb els ajuntaments catalans per afrontar reformes, ampliacions i millores dels centres públics d'educació propietat municipal.
Durant la compareixença del govern català en comissió parlamentària per explicar els pressupostos d'ensenyament del 2026, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que l'executiu ha dotat aquest programa amb uns 100 milions d'euros. Els ajuntaments podran sol·licitar d'entre 10.000 euros i 2,2 milions d'euros en funció de l'alumnat escolaritzat.
Hem creat un nou fons al programa Actualitza Escoles amb més de 100 milions per poder fer actuacions de manteniment i transformació al conjunt dels centres del país de la mà dels ajuntaments. Afegim en aquest pressupost un nou fons de més de 100 milions d'euros d'inversió directa en el conjunt dels centres educatius del país perquè els nostres infants puguin estudiar, puguin desenvolupar-se com a persones en uns centres de millor qualitat.
Les inversions d'aquests fons es podran destinar a la substitució d'elements arquitectònics o d'instal·lacions obsoletes, actuacions d'accessibilitat o retirada d'elements de fibrociment, entre altres prioritats.
I en política local, el govern de Xavier García Albiol prohibirà els pisos turístics a Badalona abans de l'estiu. L'Ajuntament assegura que les pròximes setmanes portarà una proposta al ple municipal per impedir que s'atorguin noves llicències sense excepció. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
L'executiu de Badalona s'ha compromès a portar la nova normativa a aprovació plenària en els propers mesos, previsiblement a l'abril o al maig. L'alcalde Xavier García Albiol ha recordat que el seu govern ja va ser pioner en la regulació dels pisos turístics, amb una primera limitació l'any 2014 als habitatges de la façana marítima. Albiol ha assegurat que Badalona no es quedarà enrere mentre municipis de l'entorn, com Barcelona o l'Hospitalet, també avancen cap a aquesta prohibició.
Más allá de los colores políticos, y si hemos de tomar decisiones, pues que a lo mejor no coinciden ideológicamente, ¿por qué las tomamos? Pues porque ustedes mismos lo han dicho. Lo que no puede ser es que Badalona se quede sola cuando nuestro entorno está prohibiendo los pisos turísticos. Es una cuestión de sentido común.
Des de fa dos anys, les llicències per habitatges d'ús turístic a Badalona estaven suspeses. Una moratòria que ha finalitzat avui dimarts i que, per tant, fins que no s'aprovi la nova normativa, hi ha una escletxa en la que sí que es podran donar noves llicències.
Mentrestant, les entitats socials demanen un mínim de 100 milions d'euros enguany per atendre el sensellarisme a Catalunya.
El col·lectiu exigeix una resposta política urgent i coordinada davant l'augment d'aquesta xacra i insta el Parlament a aprovar la proposició de llei per protegir i garantir els drets de les persones sense llar.
Judit Vallès.
100 milions d'euros s'han de destinar aquest 2026 dels pressupostos de la Generalitat per fer front al sensellarisme. Així ho han demanat en una roda de premsa la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, la plataforma Entitats Catalanes d'Acció Social, l'Associació Sant Joan de Déu Catalunya, Càritas Catalunya i Creu Roja Catalunya. El president de la taula d'entitats, Xavier Trabado, ha recalcat que els 30 milions anunciats fins ara són clarament insuficients per fer front a aquest fenomen creixent.
Creiem que aquests 100 milions d'euros són un nivell mínim que hauria de créixer de forma significativa fins al 2030 i que aquesta xifra s'hauria de multiplicar per 4 durant tots aquests anys. Per tant, estem molt lluny amb els pressupostos anunciats d'aquests 30 milions per fer front d'una manera raonable en aquest fenomen creixent.
El col·lectiu d'entitats ha demanat també l'aprovació de la proposició de llei del sensellarisme per protegir els drets de les persones sense llar i exigir a les administracions de tot el territori desplegar un model eficaç d'abordatge.
L'atur repunta a Catalunya en poc més de 2.000 persones i marca el primer febrer en 4 anys amb un lleuger increment mensual de la desocupació.
Ara bé, si es compara amb fa un any, l'atur disminueix fins al punt que esdevé el febrer amb les dades més baixes dels darrers 18 anys.
Carina Bellbé.
El febrer marca el tercer mes consecutiu amb un lleuger creixement mensual de l'atur a Catalunya. La desocupació s'ha incrementat un 0,6%, malgrat que els 327.000 desocupats són la xifra més baixa des de febrer del 2008. Si es compara amb l'any passat, les llistes de desocupats s'han reduït en uns 7.000 treballadors. Un atur que creix en el sector serveis i també entre el col·lectiu de persones sense ocupació anterior. Paco Ramos és el secretari de Treball.
És molt probable que hi hagi unes expectatives sobre el bon funcionament de l'economia i la gent s'inscriu com a
demandant per veure si en un futur molt proper, que podria ser la Setmana Santa com apuntada, podria trobar feina.
Des de la patronal de la petita i mitjana empresa consideren que el creixement anormal de l'atur en febrer i el fet que s'alenteixi el descens de la desocupació interanual constaten que el país no està aprofitant l'impuls de l'economia. Josep Ginesta és el secretari general de PIMEC.
L'increment poc habitual de l'atur el mes de febrer no té una única causa, però sí que té un símptoma general, i és que no estem aprofitant les oportunitats de creixement en el nostre país.
Tampoc són dades positives pel sindicat UGT, que reclama l'aprovació d'uns pressupostos per impulsar polítiques d'ocupació.
I segona jornada del Mobile World Congress a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, avui amb noves propostes com unes ulleres o pròtesis d'ortodòncia intel·ligents mitjans de l'Hospitalet. Pasqual Labarta.
Un dels productes d'edició del Mobile són unes ulleres intel·ligents pensades per a persones amb baixa visió. L'objectiu és millorar la seva seguretat en els desplaçaments quotidians. Amb tecnologia de realitat mixta i avisos d'àudio, el sistema detecta voreres, forats i altres obstacles que poden representar un perill. I darrere d'aquest projecte hi ha l'empresa Bill Glassis, amb seu a Mataró. Escoltem el seu director d'operacions, Àlex Cabanyeros.
Tota aquesta tecnologia de realitat mixta i d'ulleres està evolucionant molt, però nosaltres el que estem ara és passant d'un model una mica més gran a un model més petit. Aleshores, el model actual és un model que és molt més petit, més estètic, com més usable en el dia a dia.
Per la seva banda, el Centre Tecnològic Català Eurecat ha aprofitat el Mobile per presentar una pròtesi amb sistema de localització incorporat i monitoratge en temps real de l'ús de l'ortodòncia. I a l'espai d'empreses emergents Forges From Now hi trobem propostes com la d'Agrícola IA, que utilitza intel·ligència artificial per reduir l'ús de pesticides, o Saima Systems, especialitzada en sistemes de ciberseguretat i que ofereix connectivitat entre Europa i Àsia.
I més qüestions. Catalunya registra l'hivern més plujós dels últims 30 anys.
El balanç elaborat pel Servei Meteorològic de Catalunya confirma que ha estat l'hivern més plujós de les últimes 3 dècades i que per trobar un precedent comparable a escala nacional cal remuntar-se a la temporada 1995-96. Entre desembre i febrer les precipitacions han quedat clarament per sobre de la mitjana arreu del territori i han superat fins i tot altres anys molt humits com el 2019-2020, quan va afectar-nos el temporal Glòria.
En cultura, el Castell de Púbol reuneix 27 peces que exploren el diàleg creatiu entre Dalí i Gala i el fotògraf Horst. Entre les obres hi ha dues peces de roba inèdita. La mostra forma part de la celebració dels 30 anys d'obertura al públic del castell. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
La Fundació Gala Salvador Dalí ha inaugurat l'exposició temporal Dalí Horst Mirades Creuades, un viatge entre la relació professional i personal entre el fotògraf alemany i l'artista empordanès, la seva dona i com es manifesta amb diferents propostes artístiques. Ho detalla la directora dels museus, Montse Aguer.
A Púbol hem aprofundit els últims anys en la figura de Gala i també en els conceptes d'art, moda i identitat. I aquesta exposició reuneix tots aquests conceptes. Parla de la col·laboració de Dalí amb un fotògraf, com dialoguen Dalí des de certa audàcia, certa transgressió, Horst des d'una bellesa molt més clàssica, una visió més harmònica, buscant la llum, la composició, el tret, i aquest diàleg ha donat lloc a obres molt suggerents, sobretot col·laboracions per la revista Vogue.
Entre les 27 peces exposades hi ha dues peces de roba inèdites i una fotografia de Gala retocada pel pintor. La mostra s'estrena coincidint amb els 30 anys de l'obertura al públic del Castell de Púbol.
I Olot es prepara per fer tota mena de viatges a través del Festival de Literatura Mot. Del 16 al 21 de març s'ofereixen xerrades, debats i activitats complementàries. A Olot hi seran noms com Míriam Cano, Oriol Canosa, Antoni Martí Monterde o Maria Stepanova, entre d'altres. Aquest dimarts s'ha fet la presentació del festival. Olot FM, Gerard Puigdemont.
Del 16 al 21 de març a la Sala Turín d'Olot i del 23 al 28 de març a la Biblioteca Carles Roga de Girona es durà a terme una nova edició del Festival de Literatura Mot, que enguany tractarà tota mena de viatges amb autors de casa nostra i escriptors internacionals. Eva Vázquez és la comissària.
El viatge és un regal enverinat, perquè és una paraula tan polisèmica que hi caben tota classe de viatges. Que, de fet, hem triat el tema del viatge en un moment bastant complicat justament per viatjar, perquè no van els trens, ara no van ni tan sols els avions, per aquest conflicte que hi ha a l'Orient Pròxim, però d'això es tracta una mica. Un festival de literatura també es pot proposar suposar contradir la realitat.
A Olot, Míriam Cano i Oriol Canosa parlaran del viatge clàssic i José Ovejero i Viviana Cantia tractaran els viatges frustrats. També hi seran presents Joan Benasiu, Antoni Martí Monterde, Maria Estepanova i Gianmarco Griffi, entre d'altres. A Girona, Núria Perpinyà i Irene Pujades proposaran l'Odissea Interior. Sarai Encinoso i Marc Oguell contraposaran viatges imaginaris i viatges reals i també comptaran amb Einar McBride, Cristina García Molina, Jordi Lara i Josep Maria Argemí, entre altres autors.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. El Barça confia en aconseguir la remuntada contra l'Atlètic de Madrid en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei de Futbol, que es disputen a les 9 de la nit. El conjunt blaugrana ha de capgirar el 4-0 que va encaixar el Metropolitano, això sí, sense Robert Lewandowski. El tècnic Hansi Flick i els jugadors esperen un Camp Nou ple per poder portar l'equip a la final de Sevilla.
We have 4 goals behind.
Tenim 4 gols per darrere, per tant, volem fer possible allò que és impossible. Aquest és el nostre objectiu. Sabem que no és fàcil, però no donem res per perdut. Necessitem deixar la porteria a zero, això és molt important, però també creure en la nostra força, creure que ho podem fer.
This is very important, but also believe in our strength, believe that we can do it.
En handbol, el Freikin Balomano Granollers juga sense xarxa avui en la tercera jornada de la Main Round de la Lliga Europea. Els vallesans visiten el Porto a partir de 8:45 del vespre. Arnau Moya, Ràdio Granollers.
L'equip vallesà ja es troba a Portugal, on a partir de 8:45 de la nit es juguen gran part de les opcions per somiar a arribar a la següent ronda de l'EHF European League. Els granollerins necessiten guanyar com a mínim de 3 gols per aconseguir l'averatge directe i obligar el Porto a superar l'Oros la setmana vinent. L'enfrontament serà ben segur complicat, però els vallesans visiten el pavelló de Dragao amb ganes de tornar-los la derrota d'ara per a una setmana. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Freikin Balomano Granollers.
Sí, el dimarts hem de tornar... Doncs sabem que és un partit de màxima intensitat i de màxima exigència i l'equip ha d'estar preparat per fer-ho. Si no ho estem, doncs evidentment haurem de caure d'aquesta competició que tant ens agrada. Penso que l'equip encara té algun punt més per donar. Vam fallar molts llançaments, això no és una cosa que es pugui guanyar d'un dia per un altre, però sí que la posada en escena i aquest puntet més d'intensitat a l'hora de superar, donar la bola, d'estar tothom pendent, això sí que ho podem millorar.
Els vallesans han de sortir concentrats des del primer minut de partit i evitar cometre les errades de la setmana anterior, minimitzant les pèrdues i frenar les precipitacions en atac serà clau de cara a poder treure aquesta victòria que capgiraria les opcions del Freikin Balomano Granollers a passar de ronda.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat del conseller d'Esports, Berni Álvarez, han fet aquesta tarda la recepció oficial al Palau de la Generalitat als esportistes catalans que han competit als Jocs d'hivern del 2026. L'acte ha comptat, entre d'altres, amb Oriol Cardona, medalla d'or d'esquí de muntanya individual, qui ha reivindicat aquest esport.
Ser-hi físicament allà el dia de cursa per nosaltres va significar molt. Al final és un esport que havia sigut petit i espero que a partir d'ara creixi i una mica oblidat. I per nosaltres doncs, estar aquí en representació de l'esquí de muntanya i després del nostre debut en els Jocs Olímpics, això significa molt.
I en waterpolo, avui comencen els quarts de final de la Champions masculina en format de segona lligueta. L'Atlètic Barceloneta debuta a la piscina del Brescia italià a 8:45 del vespre. És una fase de grups de 6 jornades on els mariners també s'enfrontaran al Novi Belgrad i a l'Olympiacos.
Moltíssimes gràcies, Genira. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Genira Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Hauria de despertar-me, no sé què és el que m'espera. Hauria de reinventar-me i anar trobant la manera.
Tengo todo lo que me he quedado en el pecho. Ya no me cabe el corazón.
Hauria de despertar-me.
M'hauria de despertar.
Queda cridar, plorar, cantar, però la meva manera.
lo más fuerte que yo pueda. Sé que no llego tarde, no es tarde, no es tarde.
Tín, total que me cates al pit, ya no me capa el corazón. Tín, total que me cates al pit, ya no me capa el corazón. Esperant-te. Quantes vegades t'he somiat tirat al llit, hauria de despertar-me.
Tengo que despertar.
Hauria de despertar.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.